Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 15 d'octubre de 2025. Aquest dimecres 15 no és un dimecres qualsevol, hi ha convocada vaga general en solidaritat amb Palestina i per denunciar el genocidi i l'apartheid a Gaza. Per part de la CGT, Solidaritat Obrera, IAC, la Intersindical, CCC i COS, juntament amb diferents col·lectius pro-palestins. Els sindicats majoritaris, en canvi, la UGT i Comissions Obreres, han optat per convocar una aturada parcial de 2 hores per torn de treball. Les convocatòries es van registrar fa setmanes i s'han mantingut després de l'intercanvi de presos i hostatges i de l'acord d'alto el foc entre Israel i Hamas, signat aquest dilluns a Egipte. Al Penedès en xarxa farem un seguiment de la vaga i de les mobilitzacions previstes a les nostres comarques i en parlarem d'aquí a uns minuts. Obrirem programa amb la tertúlia periodística. Ens acompanyaran Ricard Banyals i Jordi Salvat. També els demanarem el seu parer als nostres avis a 11:15. Avui ens acompanyen la Fina Milà, la Júlia Brics i el Pere Mitjans. I acabarem el programa amb connexions des de la plaça de la Vila de Vilafranca, per exemple, on hi ha convocada una manifestació, des de l'escola Circell de Moja, i també connectarem amb els nostres companys de Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio perquè ens expliquin com ha anat el matí a la seva zona. A banda d'aquests continguts més estretament relacionats o completament relacionats amb aquesta convocatòria de vaga en solidaritat amb Palestina i d'aquesta denúncia de la situació i del genocidi i de l'apartheid, hi hauran altres coses, passaran altres coses aquest matí de dimecres al Penedès en xarxa. A 10:15, després de la tertúlia periodística i d'aquest primer flaix informatiu del dia, la veu de la salut. Avui, amb la infermera especialista Ascen Casado, per parlar de l'inici de les campanyes de vacunació contra la grip i la Covid. A les 10, a l'entrevista, parlem de la 10a edició del Big Draw, que se celebra aquest dissabte a Vilafranca, a la plaça Constitució i amb música en directe. Ens acompanyaran la Sílvia Amigó, tècnica del Servei de Cultura Vilafranquí, el Marc Sadurní, del Centre d'Expressió Plàstica Zigzag, i la Berta Longàs i la Lluïsa Millán, de l'estudi de còmic Haru. A 11:15, de nou cita amb l'actualitat, és el flaix informatiu. Són 3 en total, a 10:10, a 11:11 i a 12:12, i avui els aprofitarem per explicar què passa aquest matí de dimecres, mobilitzacions, manifestacions i vaga inclosa. A 11:15, com us dèiem, tertúlia amb la nostra gent gran per parlar de Palestina, d'aquest alto el foc, si se'l creuen o no, i de les aturades convocades aquest dimecres. I a partir de les 11, obrirem la tercera hora amb la gent del detall, que, com sempre, fa un parell de propostes. D'una banda, us presentem el cicle de tallers Cercle de Dones, que comença demà a Santa Oliva, i dirà la seva la Míriam García, regidora de Feminismes. I de l'altra, us presentem l'espectacle Ro, que té lloc aquest divendres a Cal Bolet, que s'estrena a càrrec del col·lectiu vilafranquí d'arts escèniques Histera Collective. En parlarem amb una de les seves dues integrants, l'Helena Rodríguez. A 11:45, recollim l'última hora d'aquest matí, el flaix informatiu, seran 5 minuts i acabarem el matí amb una roda de connexions per conèixer justament l'última hora d'aquest dimecres i les concentracions o manifestacions previstes com estan anant. Anirem a la plaça de la Vila de Vilafranca, a l'escola Circell de Moja, i també recollirem les incidències que hi pugui haver o el seguiment al Baix Penedès i a Sant Sadurní i al nord de la nostra comarca. Així transcorrerà aquest matí de dimecres, 15 d'octubre, a l'antena del Penedès en xarxa. Obrim aquest matí de dimecres el Penedès en xarxa, tot fent tertúlia, i avui, esclar, el tema del dia és aquesta convocatòria de vaga general per Palestina o aquestes aturades d'un parell d'hores per torn per denunciar el genocidi i l'apartheid a Gaza. Per parlar-ne del conflicte, però també de la vaga en clau Penedès i escoltar la seva opinió, hem convidat dos periodistes de les nostres comarques, amb els quals hi parla tot seguit la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs a Vilafranca teniu el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Molt bon dia, Ricard.
Bones, Lourdes. Bon dia.
Com estàs?
Bé.
I el Jordi Salvat, que el tenim a l'altre costat de la línia telefònica, periodista del diari Ara, entre d'altres. Molt bon dia, Jordi. No sé si el tenim.
El teníem, no, però el sembla que l'hem perdut. Si
el
vols
teníem, però l'hem
Ricard,
perdut.
Que en té ganes...
Vinga, Ricard, què en penses d'aquesta vaga general que tot just... de fet, ara veia les notícies que a Zona Franca han tallat alguna carretera. Com està el pati a l'Alt Penedès?
Bé, aquí encara no podem estar copsant el que està donant de si, perquè és molt d'hora, evidentment. Sí que m'ha arribat també aquestes notícies que dius de que a la Zona Franca han tallat la ronda litoral, també els accessos al port, i també hi ha algun problema, em sembla, per accedir a les universitats. Jo de què em penso? Que potser hem fet tard de que hagin hagut de passar 2 anys i 67.000 o 70.000 morts després perquè la gent aixequi la veu contra el genocidi, clarament, amb totes les de la llei, doncs amb negret i subratllat de que Israel perpetra el poble palestí. I després també comentàvem amb gent que si és oportú fer-ho o no fer-ho, o per què no es fa una cosa semblant contra l'habitatge o les polítiques que puguin haver-hi laborals i tot plegat, i sembla que a la gent li costa més mobilitzar-se. Està bé mobilitzar-se, i bueno, ara és per Palestina, però jo crec que es va tard. Però bueno, allò que diuen, no? Més val tard que mai, doncs a vegades la gent ha de cridar posar el crit al cel i queixar-se.
Uh-huh. Ja tenim el Jordi Salvat a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
Estàvem parlant amb el Ricard. Com està el pati? Tu ets més de la zona de Torredembarra. Per hi ha algun moviment pel que fa a aquesta vaga general, o de moment tot tranquil?
No ho sé, ara en aquest moment estic precisament a Altafulla i tot molt tranquil, i a Torredembarra l'única notícia és ahir que van enviar des de l'Ajuntament, doncs, que eren serveis mínims decretats a l'Ajuntament, però en principi no es veu cap més allò afectació. No sé, a nivell de trens, aquí potser sí, perquè els trens a la mínima que hi ha alguna cosa ja es complica.
Els trens van malament sempre.
Sí, és una més. Avui sentia que hi ha alguns punts a Catalunya i hi ha problemes, perquè a la mínima que toques alguna cosa, encara que sigui alguna cosa externa o alguna interna, en aquest cas, doncs, suposo que seran personal de Renfe que no treballarà, doncs, evidentment, ja s'esgavella tot. No sé, des d'aquí una abraçada molt forta als soferts usuaris de Rodalies i Renfe. No sé, jo parlant d'aquesta vaga, jo, francament, jo no l'acabo d'entendre. Sí, s'entén per com funcionen els sindicats, que de tant en tant han de muntar alguna. Diguem-ho clar, els sindicats actualment tenen, doncs, molt poca valoració a nivell ciutadà, i han de muntar coses. Van dir, muntarem una vaga el dia 15, la van planificar ja fa temps. Què passa? Doncs que diríem que la realitat, l'actualitat, diríem que els ha afectat el relat d'aquesta vaga. No és molt normal que 2 dies després d'un acord de pau, que sí que és molt fràgil, que fins i tot hi estan aquests problemes perquè s'apliqui, doncs una vaga, no ho sé, jo coincideixo amb tu, Ricard. Jo trobo que hi ha coses que cremen molt més al cel que no el que passa a Palestina, com el que passa a Ucraïna, com el que passa a molts llocs del món, perquè guerres l'altre dia sortien, hi ha en marxa desenes de guerres al món. Passa que hi ha guerres més populars, la d'Ucraïna, la de Palestina, per diferents raons, però jo aquesta vaga no l'acabo d'entendre, jo trobo coses més greus. Hem conegut ara aquests últims dies doncs, la pujada de quota dels autònoms, l'obligació que hi haurà de presentar les factures doncs, en temps real, cosa que en alguns sectors directament han d'invertir, en el món del comerç, per exemple, ha d'invertir per
12.000 euros per... 12.000, Jordi, 12.000 euros per balança, per exemple,
per exemple.
Sí, sí.
Cosa d'aquest tipus. Però, clar, amb el tema autònom, normalment els sindicats mai s'hi posen massa. Vull dir, els autònoms, jo m'incloc, però som una mica els pàries de la societat. Funcionem a part. Vull dir, trobo que estan molt més, diríem, protegits els treballadors doncs, per compte aliena. Aquí, a dalt de la piràmide, estarien els treballadors públics, que aquí sí que doncs, hi ha funcionaris que diríem que són la casta de la societat, i els autònoms estan a baix. I rebent, vull dir, portem anys veient com augmenten les quotes, no milloren gaire les condicions, i en el moment que ens jubilem les pensions són misèrrimes. I diríem que som un col·lectiu molt important, a Catalunya més de 500.000 de persones que som autònoms, i aguantem a la societat. I jo, com deia aquell, jo que tava d'avui m'he quedat lejos, ho sento. Jo ho sento molt, per Paula Palací tot, però a més també ja hi veia també doncs, que bueno, quan Hamas ha tornat a controlar l'art de la Franja de Gaza, el primer que ha fet són exactions o directament assassinats enmig de la via pública, doncs què vols que et digui? No sé. Jo aquesta vaga, francament, no la veig.
Jo vaig tenir l'oportunitat de fer un magnífic, perquè va ser, si em va encantar el país, al Líban, fa 2 anys, i parlàvem amb el Tomàs Alcoverro, aquest degà de la premsa internacional,
sí. I
ens vam trobar tot dinant i això, i em deia, el problema dels palestins és que entre ells hi ha, o sigui, això ara ho apuntaves, Hamas, i amb aquests judicis sumaríssims, aquest escarni públic d'assassinats, execucions literalment a la via pública.
Sí, sí, enmig de la via pública, però, sí. Estem a l'edat mitjana.
Dius,
a Barcelona a l'edat mitjana.
Doncs ell ens explicava que les diferents faccions, que són moltes i molt variades, que hi ha entre palestins, o sigui, salvant distàncies, i que ningú se'm tiri sobre això. Per exemple, els catalans, també entrenant-nos, també diguem que a vegades, si anéssim a una, faríem més camí, no? I els palestins, en aquest cas, doncs, hi ha moltes faccions i del tot irreconciliables en molts aspectes, molts d'ells, i clar, vull dir, et trobes amb això, hi ha un alto foc a Gaza, i aquí hi ha disputes de que si la jihad, que si el Hamas... Hamas amb l'autoritat palestina no es poden ni veure. No sé.
Sí, no, és una situació complicada. I a més, fins i tot que Israel li ha anat bé doncs, ficar el dit a la llaga i en un moment donat potenciar segons quina facció per anar en contra de l'altra.
Sí, sí.
Quan diríem que Fatah, que és el partit doncs, de Yasser Arafat i que ara ja... Doncs, Mahmoud Abbas era, diríem, doncs, era una mica doncs, el que dominava dintre de Palestina, doncs clar, van potenciar Hamas per intentar desgastar. Hamas els hi va de la mà i ara estan potenciant doncs, altres faccions. I clar, ara quan Hamas torna a controlar la Franja de Gaza, doncs bueno, tu que veiem, aquestes imatges d'ahir, doncs, aquestes execucions, que dius, home, no sé, francament, és complicat de veure aquest conflicte com molts l'han volgut, això l'han volgut molt simplificar molt i que sigui això, bons i dolents, i aquí no hi ha bons i dolents, aquí hi ha, doncs, gent, hi ha que són molt bons, molt dolents, menys bons, menys dolents, i és un panorama molt complicat, i aquesta simplificació que es vol fer des d'algunes no sé, des d'alguns direm directament partits d'aquest país i si tu dius, no sé, i polítics, doncs no és així. Vull dir, evidentment que en el món actual simplificar i fer arribar missatges simples ho fa tothom, però ho fan des de l'extrema esquerra a l'extrema dreta, i arriben. només cal mirar les enquestes. Però i en el cas d'Israel, doncs no és tan fàcil, en el cas de Palestina, no és tan fàcil. Hi ha israelians que estan en contra del que està passant a Palestina, hi ha palestins que volen eliminar Israel, n'hi ha que estan d'acord en arribar a una entesa, i tot és molt complex. I davant d'aquesta complexitat, una vaga com la d'avui, jo torno a repetir, no l'acabo de veure. També se'n pot criticar, el que sí, però no l'acabo de veure. I ho veig més com una mena d'intentar fer una mica de... Com ho diríem, allò? Abans deien la gimnàstica revolucionària, en aquest cas sigui la gimnàstica agitadora, i és el que veiem, això, piquets que impedeixen entrar en segons quins centres de treball, veurem manifestacions... Bueno, però servirà alguna cosa? Jo crec que no.
M'agrada el punt de vista que esteu posant, perquè, Jordi, perdona, però m'he sentit molt identificada en certs temes que has dit, com el tema dels autònoms. I mireu, ahir precisament...
El tema dels autònoms està mal cert, però qui fa les lleis? Gent que no han sigut mai autònoms.
Clar, però al final...
Gent que no sap el dia a dia dels autònoms. És a dir, qui manen en el país? Qui són els que fan la llei? Són gent que la majoria són gent que venen del sector públic. Veiem allò els currículums, tots són advocats de l'Estat, gent que ha fet carrera funcionarial. No saben el que és el dia a dia d'un autònom, de gent que s'hem de guanyar les garrofes, que patim ara per si m'arriba una factura, que si m'arriba una altra, que a més tenim moltes complicacions, que a vegades el tema de la gestió burocràtica ens ho compliquen més. Però clar, són gent que no... és allò que deia, no? És que quan Pepe canviant molt de tema, però en l'època del colonialisme doncs es feien les fronteres dels països des d'un despatx a l'altra punta del món. No saben la realitat
aquí està un dels problemes que patim a Israel i Palestina, ara.
Des de Washington. Clar,
com es dissenyen les coses, no?
Però al final és cert una cosa... mira, a mi ja em va bé que sigui un autònom i un assalariat, per dir-ho d'alguna manera, tot i que les teves jornades són maratonianes, Ricard? Però la percepció de la societat vers els autònoms, jo m'hi he trobat... vosaltres guanyeu molta pasta. Aquesta és la percepció que s'ha volgut mostrar moltes vegades des de certs grups polítics. I no sé si estareu d'acord amb mi.
Quan cobra un càrrec de confiança a un ajuntament o una diputació?
Més del que es mereix.
Cobra molt més.
Més del que es mereix.
I està molt més protegit. Està molt més protegit, sí. a nivell social i a nivell laboral. I cobra molt més. I què ha fet la seva vida per ser càrrec de confiança? Tindre un carnet, bàsicament.
Clar,
bàsicament.
Però em refereixo en el sentit de... Sí, digues, perdona, que t'he tallat.
No, jo he sigut càrrec de confiança en alguns moments de la meva vida, bastant curts, i no tinc carnet de cap partit. Però la majoria, quan vas veient i veus gent que treballa en una institució, cobra d'una institució i treballa pel partit. I això passa, i ho sabem. Dels partits, partint d'aquestes estructures, doncs en lloc de cobrar dels partits, es cobren de les institucions. I la feina que fan és pels partits. Davant d'això no, ningú es queixa. El tema dels alliberats sindicals, hauríem d'estudiar, perquè hi ha casos que clamen al cel, de gent, vull dir que bàsicament el que intenta és pràcticament intentar no treballar. Jo reconec un cas de fa poc d'una persona que s'ha passat d'UGT a comissions, que jo entenc que això sé com anar del Barça al Madrid, ara que... simplement per això, perquè són les millors condicions. I així va el tema. Ara,
com deia Groucho, no?
Que s'ho creu.
Deia Groucho, no? Tinc uns principis i si no t'agraden, tinc més.
Tinc uns altres.
Tinc uns altres, sí. I tinc un armari ple de camises diferents de diferents colors.
Sí.
Que no vol dir que dintre els sindicats hi hagi gent que s'ho creu i que realment, doncs, està. Però dintre els sindicats s'han colat
col·lectiu...
un anxopòpter que fa
clar,
por, eh?
Però l'altre col·lectiu dels sindicalistes fa que tot plegat... tinguis una imatge del sindicat, serà o no serà real, però és així. Vull dir que jo, malauradament, vaig estar uns anys a treballar en una fàbrica i els sindicalistes, diguem que En aquell cas, no vull generalitzar, però dius... Bueno, diguem que potser hi havia bastant gent bastant més preparada i millor per representar els treballadors.
Jo tinc molt males experiències amb els sindicats, també.
T'ho dic de manera suau. Sí, sí.
Ha sigut molt políticament correcte.
No, clar, a veure, no, exacte, jo vull deixar puntualment el cas que conec de prop. Bueno, casos. I era així, vull dir... Hi havia gent molt més...
No, perquè el problema és que s'han convertit en estructures de poder i una certa repartidora en algunes coses i que a vegades doncs, la feina per la que realment estan cridats, que és a defensar els drets dels treballadors i treballadores, doncs a vegades queda una mica en un segon pla. I veiem això, veiem sindicalistes que porten dècades al capdavant de sindicats. Clar, tu que pràcticament tenen records de lo que és treballar en el teu dia, en un dia a dia, en una fàbrica o en una empresa, tu pots realment representar els treballadors? No sabem bé el cap, Josep Maria Álvarez. Quant temps fa que aquest home, primer com a secretari general de l'UGT de Catalunya i després de l'Espanyola, està això, està al capdavant d'un sindicat?
30?
30, jo crec que 30, 30, 25
sí,
segurs.
Sí, sí.
O 30, fins i tot.
Sí, sí.
No ho sé, francament, és aquesta la gent que pot representar bé els treballadors. No ho sé, és una cosa que és bastant qüestionable.
Lourdes, presenta't tu.
Em queden dos minuts. Jo us faria una pregunta...
Només,
sí. Jo us faria una pregunta molt directa. I crec que ja l'heu contestada d'alguna manera, però és, aquesta és una vaga política? I si és així, i la gent ho percep d'aquesta manera...
Política.
Creieu que la gent tindrà una percepció diferent dels sindicats?
És que no, molta gent...
No,
crec que sigui el cas. No. Però és que molta gent, vull dir, la gent va per un cantó i els sindicats per un altre. Aquí està el que deia Jordi abans.
Sí, però estem veient que la gent... A veure, a les nostres zones, de moment, no. Però estem veient que a Barcelona la mobilització
ha
fructificat.
Però costa molt poc, tallar una ronda litoral.
Ho tinc clar. Ho tinc clar, que últimament em passo mitja vida a Barcelona. Però, al final...
No podem marcar com un gran èxit d'una vaga.
No, em referia a... La gent s'està adonant realment de que a vegades les coses no són com ens les fan veure? No sé si...
No, però bé, quan ets estudiant, per exemple, doncs t'apuntes a un bombarder, és a dir, ostres, passa autònom, anem a tallar aquesta carrera, anem a tallar l'altra, perquè quan ets estudiant tens ganes, i evidentment, busca tratar la reivindicació i causes com aquestes, com la Palestina. Per tant, clar, un grup d'estudiants, doncs, una mica nombrosa, és el que diuen abans, és molt fàcil tallar la ronda litoral o fins i tot l'autopista. Si són molts...
No cal gaires,
estats.
No cal gaires.
No, per això. Per tant,
no marca l'èxit d'una convocatòria, no.
La flotilla pràcticament ningú se n'en recorda. I hem omplert molts titulars i molts minuts de mitjans,
Macos, estem fora de temps.
Vinga, doncs, fora.
Ara mateix estem fora de temps. Fora. Ricard Vinyals, Jordi Salvat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta tertúlia, en aquest dia 15 o aquesta vaga general, i d'aquí un mes ens retrobem un altre cop.
Vinga, bon dia.
Que tingueu bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Bon dia. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 2:15. Castellet i la Gornal, Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos tornen a unir esforços en la 12a edició de la campanya Compra a prop i descobreix el teu entorn, una iniciativa conjunta per promoure el comerç local, els productes de proximitat i el coneixement dels recursos turístics i patrimonials del territori. La campanya començarà aquest diumenge, 19 d'octubre, i s'allargarà fins al 16 de novembre. En aquesta 12a edició hi participen 91 establiments dels 3 municipis i s'hi sortejaran 89 premis, entre els quals hi ha àpats a restaurants, visites turístiques, experiències en cellers i lots de productes d'alimentació. Tot i que el nombre de comerços adherits és lleugerament inferior al d'anys anteriors, s'ha registrat un increment del 20% en el nombre de premis. Parxís, escacs, cubs de Rubik, baldufes, quatre en ratlla, Tente, Lego, Playmobil o Escalèstric són alguns dels jocs clàssics que es poden trobar a la nova fira Retrojocs L'Arbós, que enguany complementarà la mostra de l'enramada. Entre el 24 i el 26 d'octubre, el poliesportiu municipal acollirà aquesta nova iniciativa pensada perquè pares i fills puguin compartir l'experiència de jugar plegats a tots aquests jocs. El recinte oferirà també tallers de dibuix, de Lego, de màgia, de cable o de Playmobil. La intenció és que aquest sigui un cap de setmana on el protagonisme el tingui el turisme familiar. La 12a edició de l'enramada tindrà altres novetats i sorpreses que s'aniran descobrint els propers dies. La Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní acollirà la supernit a les biblioteques del proper 14 de novembre a les 7 de la tarda sota el lema Desperta el poder dels llibres. Les inscripcions presencials s'han obert aquest dilluns 13 d'octubre a la mateixa biblioteca. Les places són limitades i es pot trobar més informació al web sx3.cat. L'activitat, organitzada pel Super 3 amb la col·laboració de la Biblioteca Sadurninenca, busca fomentar la lectura entre els més joves en un ambient lúdic i participatiu. L'espectacle de cloenda del 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca queda posposat fins a nova data. Per tal d'assegurar la màxima qualitat de la representació, s'ha optat per endarrerir l'espectacle per part de totes les parts implicades. A hores d'ara, ja s'està treballant a trobar una nova data per poder dur a terme l'espectacle, que mantindrà la mateixa estructura i protagonistes. Així doncs, es parla en tot cas d'un ajornament de la data i no pas d'una suspensió definitiva. Ja s'ha efectuat un contacte amb totes les persones que havien adquirit entrades per o bé mantenir-les per la nova data o bé efectuar el retorn de l'import de la compra. Tan aviat com es pugui, s'informarà de la nova data de representació. L'Espinguet manté una crida als excantaires a participar de la cantata de Festa Major. Després de la crida de l'estiu per poder participar com a cor infantil a la cantata, ara, per celebrar els 60 anys de l'Espinguet, fan una crida a participar-hi a tots els que han format part de la coral infantil i especialment a tots els que li van cantar l'any 1991, any de la seva estrena.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
La vacunació és l'eina més eficaç per prevenir la grip i la Covid. Aquest és un dels missatges més importants que ens acosta la infermera Ascent Casado en la secció d'avui de La Veu de la Salut que dediquem a les campanyes de vacunació. Per ampliar-ho, marxem fins a Canal 20. Allà ens hi espera la pròpia Ascent Casado i el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, nou lliurament d'aquest espai que dediquem a la salut, La Veu de la Salut, i ens acompanya de nou l'Ascent Casado, infermera especialista. Ascent, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per tornar a parlar des d'una altra perspectiva de la vacunació, ho vam fer ja fa unes setmanes, però avui amb dades concretes d'una campanya de vacunació que ha començat aquesta setmana.
Sí, exacte. Al programa anterior vam parlar una mica de tot el que eren les vacunes que serien recomanables a l'edat adulta. Vam començar a introduir el que és la campanya que avui volem desenvolupar i que volem explicar, que és la campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid. Avui entrarem més al detall de per què ens hem de vacunar, qui s'ha de vacunar, a qui se vacuna de grip, qui es vacuna de Covid, una miqueta dubtes que podem tenir i, sobretot, mites i llegendes per motivar la població que es vacuni.
Comencem pel principi, si et sembla. Què s'entén per una campanya de vacunació? No hi ha sempre una campanya de vacunació? No sempre s'està vacunant?
A veure, nosaltres, a nivell de salut, ens organitzem mitjançant el que són els calendaris de vacunació sistemàtics. No? Aquests calendaris ens donen una imatge de totes les vacunes i les immunitzacions que ha de rebre una persona des de l'edat que, des de que neix fins que finalitza la seva vida. Aquest calendari ens endreça i ens permet saber en quin moment s'ha de vacunar i per quins motius. Llavors, per què li diuen campanya de vacunació de la tardor? És molt senzill, perquè aquest tipus de patologies que engloba bàsicament aquesta campanya són virus de caràcter respiratori i quan incrementa la incidència a nivell de la nostra població és a partir de la tardor, un cop que hem superat els mesos, que comencem els mesos de fred. A partir del desembre, a partir del gener, febrer, són els punts més crítics en quant a lo que és l'augment de la malaltia associada a infeccions respiratòries.
I en aquest cas, la campanya, ho apuntàvem, ja ha començat aquest mateix dilluns 13 d'octubre.
Sí, com ja vam explicar, inicialment vam començar la campanya el dia 22 de setembre, però ja ho vam explicar de que era una campanya, en certa manera, pues, més interna a nivell dels nostres centres de salut. Nosaltres ens dirigíem més a aquella població que té uns factors de risc més elevats i que, per tant, ens interessa tenir-los vacunats a la major brevetat possible perquè puguin el seu sistema immunològic que pugui crear les defenses contra aquestes malalties respiratòries. Llavors vam començar per vacunar, com vam dir, a les persones que estaven en atenció domiciliària i aquelles persones de major edat, sobretot els majors de 80 anys, o que tenen unes patologies més complexes i que, per tant, el fet de que emmalalteixin pues, poden complicar-les moltíssim. ¿Vale? Aquesta setmana, el dia 13, hem començat el que és la vacunació ja oberta a tota la població. Hem començat a vacunar el que són els centres de salut d'adults, en els nostres consultoris, en tots, i hem començat a vacunar de manera simultània de grip i Covid, perquè, com ja vam explicar, no hi ha cap contraindicació per la coadministració d'una o de més vacunes.
I què és el que s'està administrant? Les vacunes, comentaves, de la grip i de Covid a diferents persones, no?
Bueno, nosaltres...
Amb diferents recomanacions.
Sí, aquest any té una particularitat molt clara, el que és la campanya de vacunació. Normalment sempre, bueno, normalment no, sempre han coincidit les indicacions de vacunació contra la grip, sempre han estat les mateixes que contra la Covid. Aquest any, en certa s'han fet dues línies diferenciades, perquè les indicacions de la grip no són les mateixes que la Covid. Malgrat que coincideixen molt, no són les mateixes. ¿Vale? Per això volem fer aquesta diferenciació i volem incidir en quins són els grups de risc en cada cas, en grip i en el que és Covid.
Doncs anem a desenvolupar aquest detall. Qui s'ha de vacunar? Quins són aquests grups de risc?
A veure, principalment el que és la campanya de vacunació. En línies generals, grip i Covid està adreçada a les persones grans, a les embarassades, als nens entre 6 i 59 mesos i també a les persones en condicions de risc. Després, entrem una miqueta en el que és el detall, no? També inclouen en aquests grups les persones que, en certa manera, tenen la capacitat de transmetre la malaltia a persones que són, pues, poden tenir més risc d'emmalaltir, no? Com poden ser els cuidadors o com podríem ser els professionals de la salut. I després també un grup de professionals que per nosaltres són molt importants, que són, que si no els tenim, lògicament, pues, no podríem... Pues a nivell de defensa, no? A nivell dels cossos especials, a nivell de Mossos d'Esquadra, a nivell de policies, a nivell de lo que és protecció civil, a nivell de les persones que treballen a les farmàcies. Aquests grups és població, bueno, són persones que són elements molt importants per lo que són la comunitat i, per tant, ens interessen que estiguin ben protegides i disposar d'elles.
Per tant, tots aquests col·lectius que ara comentaves tan... S'han de vacunar tant d'una com d'altra, tant
no,
de la grip com
no,
de...
No, anem a detallar una miqueta més.
Com de la Covid, no.
No, comencem per la grip. Per la grip s'han de vacunar, bàsicament, les persones de 60 anys o més, per edat. L'edat està claríssimament relacionada amb l'increment de possibilitats de malaltia. Lògicament, les nostres mecanismes de defensa, conforme que comença el que és la senectut, que és anar acumulant anys, doncs automàticament els mecanismes de defensa pues, no funcionen tan bé i, per tant, es fa molt important la introducció de la vacuna, perquè les vacunes és l'eina més eficaç que tenim per prevenir les malalties. Sempre, sempre. O sigui, és una prevenció primària i sempre actuen abans de tenir la malaltia. Quan tenim la malaltia, hem d'actuar en els símptomes, però no la podem prevenir, ja la tenim. I això és el que fan les vacunes.
Per tant, la importància de respectar aquest calendari de vacunació. És a dir, no sempre té massa sentit fer una vacunació d'aquest tipus ja entrat o a finals de febrer o març.
No, això és després ja parlarem una miqueta de quins són els tempos per vacunar-se, malgrat que, com tu dius, la campanya va començar el 22 de setembre, el 13 d'octubre comencem, ens obrim, s'ha començat ja a vacunar a nivell dels centres. Sí que és veritat que acabarà el 31 de març, però és molt important conscienciar la població de que si realment volem que la vacuna tingui la màxima efectivitat possible, lògicament ens hem de vacunar abans de que arribi la malaltia, abans de que arribi l'època d'epidèmia, de grip i de Covid, que és quan arriba el que són els mesos de l'hivern, el que és el, sobretot les últimes setmanes de desembre i les primeres setmanes de gener, que és quan entrem, que diem, ho escoltem per la tele, que el sistema sanitari s'ha col·lapsat. Per què? Perquè incrementen el número de casos i, per tant, la sintomatologia fa que moltes persones requereixin atenció sanitària. Altres no, la gran majoria no, per sort, però moltes sí. Llavors, la recomanació és que la vacunació es faci el més aviat possible i la recomanació seria com a data màxima el 15 de desembre.
El 15 de desembre, la data màxima.
Sí, sí que continuarem vacunant, pues, bueno, per persones que per circumstàncies no s'hagin pogut vacunar, perquè han estat fora, perquè han estat malaltes, han emmalaltit, per exemple, de Covid, no? I la persona que emmalalteix de Covid s'ha d'esperar 3 mesos a vacunar-se, no? Pues anirem fent vacunació, però si realment volem aprofitar el que és la potència que pot tenir una vacuna en quant a la prevenció de la malaltia, ens hem de vacunar ara. Ara és el moment.
Per vacunar-se no cal demanar hora, no és necessària la cita prèvia?
És important que demanem cita prèvia. Per què? Perquè ens permet ordenar-nos a l'hora de saber el número de dosis que necessitarem per anar administrant. ¿Vale? Llavors, les vacunes ja han arribat totes, les tenim totes en els nostres magatzems, estan totes distribuïdes i estem preparats per començar la campanya pues, amb serietat i sense tenir que, bueno, sense cop contratemps. No? És veritat que podria ser que, ojalà, que necessitessin més dosis, no hi ha cap problema, departament es la facilita, les demanaríem sense cap tipus de problemes i estaríem encantats, també, de que s'acabessin totes les que tenim. Seria una gran senyal de que la campanya està molt efectiva.
Però tot i que, evidentment, es recomana i cal fer aquesta cita prèvia, hi ha moltes facilitats en diferents moments i punts per fer aquest acte de rebre la vacuna.
Sí, nosaltres el que hem fet és que en tots els consultoris que formen part de lo que és l'equip d'atenció primària Penedès Rural Oest, hem facilitat una sèrie de dies de vacunació en uns transhoraris. Clar, lògicament, els consultoris tenen
cada majoria... consultori.
Sí, cada consultori té unes hores de vacunació. Lògicament, els consultoris, tots ells, estan oberts en horari de matí. Ja tenim una part important de la població, sobretot la població que té factors de risc, que tenen menys de 60 anys i que per patologia es recomana la vacunació. I aquestes persones poden estar treballant en torn de matí. Per tant, els facilitem que vagin a vacunar-se en torn de tarda en el CAP als Monjos. Poden trucar al CAP i demanar cita. No ho poden fer per la web perquè no estan assignats en aquell CAP, però sí que poden fer-lo a nivell de trucada. I la resta ho poden fer tant presencialment en els seus centres com a nivell de la web, a nivell de La Meva Salut, per on vulguin, tenen molts camins per poder adreçar-se i poder agafar cita prèvia.
També hem de recordar que és un moment.
Sí. Sempre, quan nosaltres vacunem, sempre fem una verificació. ¿Vale? Nosaltres el que fem és una validació del calendari vacunal, veiem el que és l'estat vacunal d'aquella persona, veiem també els seus antecedents, no? I llavors fem una valoració. En base a això, també li fem una breu anamnesis, un petit interrogatori, si es troba bé, si ha tingut febre últimament, quina és la seva situació de salut en aquell moment, i automàticament, tenint en compte el que són les indicacions de calendari, procedim a vacunar. Sempre ho fem. Sempre, primer, fem un registre de la vacunació, perquè és una eina que tenim nosaltres de seguretat, i després fem l'administració de la vacuna.
Comentaves diferències, algunes, entre quins són els col·lectius que han de rebre aquesta vacuna de la grip i els que han de rebre la de la Covid.
Sí, no hem acabat d'explicar ben bé quins són els grups que està indicada la vacunació de cada una d'elles. Tornem un altre cop.
Reprenem el fil.
Sí, reprenem el fil. Ja hem explicat que es vacunarien de grip les persones majors de 60 anys per al tema de l'edat, ho hem explicat. S'ha ampliat la vacunació dels infants de 6 mesos a 4 anys inclosos, que són els 59 mesos. Les persones de 5 a 59 anys en condicions de risc, vale? Les persones institucionalitzades que viuen en una residència o en centres tancats, les embarassades i les persones i les dones que han donat a llum en els últims 6 mesos, el que és l'època del puerperi, els infants de 5 a 18 anys que tenen un tractament amb àcid acetil salicílic per les complicacions que poden tenir, les persones de centres de salut, centres sociosanitaris, tant públics com privats, eh? Aquí no es fan distincions. Tots som elements claus de la salut i, per tant, tots hem d'estar vacunats. I a part és ètic, que nosaltres prediquem amb l'exemple, no? Personals d'oficina de farmàcia, persones que conviuen amb persones d'alt risc, no? Els cuidadors, la família, a l'entorn, seria candidat a vacunar-se. Personal essencial, ho hem explicat, no? El que són la policia, els Mossos, els jutges, totes aquestes persones, els docents, perquè lògicament estan en contacte amb el que és la canalla, no? Perquè, bueno, són els que realment emmalalteixen més ràpid i els que contagien molt més. I les persones que mai ens en recordem, però que és molt important fer èmfasis a les persones amb exposició laboral a animals, sobretot a aus, el que són les granges avícoles, i a porcs i porcs salvatges, vale? Seria molt important.
Però aquests són els col·lectius per vacunar-se, que cal que es vacunin,
De grip.
I a més hi ha els de la Covid.
Sí, la Covid és el mateix, el que passa que de Covid, per exemple, no es vacunen el que són el personal essencial i tampoc es vacunen els docents, ni tampoc les persones amb exposició laboral a animals o aus, i sí, tampoc les persones dels establiments de farmàcia. O sigui, més o menys per aclarir-nos serien grip i Covid les persones majors de 60 anys, grip i Covid les persones que tenen entre 6 mesos, entre 5 i 59 anys i tenen factors de risc, que són les malalties, sobretot les malalties cròniques, i després, molt important, també les dones embarassades, que aquí sí que hauríem una diferenciació també, com en el cas dels cossos especials i dels docents, que a la dona embarassada, en qualsevol trimestre de l'embaràs, li administraríem la vacuna de la grip i de la Covid, però en el puerperi, que són els 6 mesos posteriors a haver donat a llum, només la vacunaríem de la grip. Aquestes serien les principals diferències. Mm-hmm. ¿Vale? I bàsicament seria això. Sempre ens demanen vacunar pues, unes cobertures molt elevades, però no només ens vacunem per protegir-nos a nosaltres mateixos perquè rebem la vacuna, no? No només ens protegim nosaltres, sinó que també el fet de vacunar-nos el que permet és trencar la transmissió de la malaltia, de tal manera que si la malaltia no es transmeteix, no incrementen el número de casos. Quan més casos hi ha en una comunitat, més fàcil és el contagi. Quan més gent vacunada hi ha a la comunitat, aquesta comunitat està més protegida i, per tant, menys s'estén el que és la malaltia.
És l'eina, ho comentava l'Ascen Casado, l'eina més eficaç per prevenir la malaltia, sí. La vacunació.
Sí, sí, està claríssim. Des que es van introduir les vacunes en el que és el sistema sanitari, amb molt d'esforç, lògicament, no? Ara, per sort, tenim uns grans avenços tecnològics. La prova la vam tenir en el que és la pandèmia de la Covid, que ràpidament quan es va introduir la vacunació sistemàtica a tota la població, l'equipament, conforme nosaltres anàvem vacunant, el número de cases anàvem baixant. En el moment que la població es va confiar, va perdre la confiança, va dir ja no passa res, vam començar a tenir els brots, us en recordeu d'aquests brots de l'estiu. Per això és tan important el que és la vacuna. Respecte a la vacuna de la grip, és una vacuna que per sort, és una vacuna que està introduïda en els calendaris de fa molts anys. I la primera vegada que es va provar de manera massiva, com a curiositat us explicaré, sí. Que va ser durant la Segona Guerra Mundial, es va provar en les tropes estadounidenses, amb els soldats. Els van vacunar tots en el 1945, i realment va ser, bueno, van veure l'impacte de que, bueno, clar, estaven en guerra, no volien perdre soldats, ja tenien prou en el que era el dia a dia del que eren les batalles, i van introduir el que és la vacuna de la grip. Els resultats van ser molt bons, i des de llavors aquesta vacuna sempre ha estat en el nostre sistema sanitari, sempre, sempre. I forma part del que és el calendari sistemàtic, el que he explicat abans. O sigui, no és que arriba la tarda m'he de vacunar, no, és que forma part del seu calendari per edat i per condicions de risc.
I s'acaben administrar moltes vacunes. Arribeu als objectius.
És difícil, eh? És difícil, perquè hi ha molta consciència a l'hora de vacunar els nens, vale? Hi ha molta consciència perquè els nens els veiem fràgils, els veiem, no? Els veiem molt vulnerables. Hi ha molta cultura de vacunació, o sigui, tot el que és el programa del nen s'ha desenvolupat molt el que és els calendaris de vacunació a nivell tant de centres com a nivell d'escoles, però a nivell d'adult no hi ha cap, no hi ha tant aquesta cultura de la vacunació. Sempre es pensa de que jo no m'alentiré, a mi no em fa falta, jo no tinc edat per vacunar-me. Sí, sí, és l'edat ideal per vacunar-se a partir dels 60 anys, no? Oh. Llavors, nosaltres sempre fem l'esforç, tractem de facilitar que les persones siguin accessibles les vacunes. Tenim un sistema públic que la vacunació és gratuïta i nosaltres sempre el consell el donem que és vacunar-se. Hi ha moments que, pel que sigui, s'ha de posposar la vacunació, cap problema. La reprendrem més endavant, no passa res. Però sempre el consell és que si tu formes part d'un dels col·lectius que hem explicat anteriorment, que et vacunes. I ja no només el que deien, no? Per un tema de que et protegeixes no tu, sinó també per un tema de la comunitat, no? O sigui, tu et vacunes per tu, també per la teva família i també pel teu entorn, per la teva comunitat, pels teus amics, per les persones amb què et relaciones. Mm. Llavors, en certa manera, és una necessitat de la comunitat i per això encoratgem a tothom a vacunar-se. Mm. No arribem a les cobertures, eh? No arribem. Però, bueno, continuarem insistint i continuarem donant els consells, respectant sempre l'opinió de les persones, lògicament, però hem de fer una motivació al canvi perquè les persones es vacunin.
A més, ara hi ha aquesta facilitat d'anar a les tardes, als centres, per poder...
Als centres no, al CAP. Al CAP als monjos es pot anar en horari de tarda, demanar cita, si pot ser millor demanar cita, i ja ho he dit, tenim moltes vacunes disponibles, o sigui que no tindrem problemes de vacunació, i si s'acaben, estarem encantats de tornar a fer una comanda i ens arribaran sense cap tipus de problema.
Perquè quan algun pacient us ve amb un discurs antivacunes, com el responeu?
A veure, hi ha persones que estan molt anclades en el no, però llavors, ho he dit, s'ha de respectar la decisió de les persones, però és molt important donar-li una informació objectiva a la persona. Tu a la persona li has de recomanar la vacunació i li has d'explicar els beneficis. Lògicament, les persones sempre diuen que les vacunes que els generen, moltes vegades diuen que les vacunes els generen la pròpia malaltia. Això és un mite. O sigui, la vacuna de la grip és una vacuna inactiva. Està produïda a partir de virus o fraccions de virus que estan morts. Per tant, l'únic que fa és generar una resposta similar a la malaltia, però mal produeixen la malaltia. Lògicament, és un medicament. I com tots els medicaments tenen efectes secundaris, tots els que hi ha al mercat, tots tenen uns efectes secundaris, aquesta també. Els més freqüents solen resoldre's entre les primeres 48 hores. Vale? Normalment sol dolor en la zona de punció, que es posa en vermellit i tens com una sensació de cremor. Això se soluciona aplicant fred a la zona on s'administra la punció. A vegades també dona malestar, dolors articulars, mal de cap, i també pot ser que doni febre, dècimes, febrícula, normalment. Però si tu compares el que poden ser aquests efectes secundaris amb el que pot ser les complicacions d'una grip, doncs són molt transcendentals. Per què? Perquè una grip, la complicació que pot tenir, la més greu, és la pneumonia. Pot tenir otitis, pot tenir sinusitis, pot tenir deshidratació. I la grip produeix un elevat nombre de morts a Catalunya cada any i a tot el món. O sigui, com a dades significatives, jo us podria dir que més de la meitat de les persones majors de 60 anys que van estar ingressades en una UCI, més del 50% d'aquestes persones no estaven vacunades contra la grip. I una altra també molt significativa és que cada any es calcula...
I l'ingrés era per grip?
Sí, per malaltia respiratòria.
Per malaltia respiratòria.
Vale? Complicació de malaltia respiratòria, que em dic que és la pneumonia. És una de les coses més freqüents. I cada any, a nivell de Catalunya, poden morir entre 290.000 i 650.000 persones per grip. La grip mata. Mata, és una realitat. Tenim la sort de que tenim una eina que és molt potent per prevenir-nos. Lògicament, com totes les... O sigui, podria ser que, com és un virus, els virus tenen la particularitat que van mutant. Les vacunes, la composició de la vacuna es calcula tenint en compte com ha anat en l'altre hemisferi l'evolució d'aquests virus. Tenint en compte com han anat aquests virus en l'altre hemisferi, automàticament es fa una previsió de com serà aquesta grip aquest any.
Aquí. La vacuna és diferent, també.
I la vacuna és diferent. Per això també cada any ens hem de vacunar per la grip, perquè cada any aquests virus van canviant i, per tant, el que fem és adaptar-nos als canvis que fan aquests virus i també reactivem el sistema immunitari. Li diem al nostre cos, en recorda't que ens vam vacunar contra la grip i que continua havent grip. És això la finalitat. Llavors, el que tu dius del sistema del discurs de les persones que són molt reticents, sempre s'ha d'informar, sempre s'ha d'explicar, s'ha de dir que la vacunació és segura, que la vacunació fa una prevenció contra la malaltia i que moltes vegades els efectes secundaris poden acabar en la nostra vida. Llavors, el discurs queda fet, la intervenció queda feta, nosaltres fem el que es diu una educació sanitària al pacient. Aquest any potser que ens digui que no, però si anem explicant-lo, és molt possible que s'arribi a produir un canvi. És la nostra, bueno, nosaltres treballem per això. Tots els professionals de salut treballem per motivar el canvi a les persones i encoratjar-los a vacunar-se.
Us queda clar el missatge, Esther Casado, infermera especialista. Gràcies per ser avui amb nosaltres en aquest espai de la Veu de la Salut i fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies per haver-me convidat i us esperem a tots per vacunar-vos.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ara us deixem amb un parell de minuts de publicitat. Escoltem el butlletí de notícies de les 10. A les 10 i 6 presentem la desena edició del Big Draw Vilafranca, que se celebra aquest dissabte. I a 11:15, després del flash informatiu, tornem a copsar el pols aquesta jornada de vaga i de mobilitzacions amb la nostra gent gran, que hi diran la seva tot fent tertúlia.